Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hi ha una cosa que ja sabíem i teníem molt col avall, que ja fa temps que estava més que demostrat, i és que els nadons que s'alimenten de lactància materna, els que tenen o són provits de lactància materna, doncs les seves defenses pujaven, no? La mare transmetia anticossos als petits. Era una qüestió d'anticossos naturals en aquest cas, no anava més enllà de tot això. Però ara hi ha una cosa que crida l'atenció, i és que la prolongació de la lactància materna implica un major volum de substància grisa al cervell als 10 anys d'edat. Estem parlant d'un estudi que s'ha fet a l'Hospital Sant Joan de Déu, i parlem d'aquest estudi amb l'investigador Cristian Stefanotto, que és coordinador científic del Centre Computacional d'Imatge Pediàtrica de l'Hospital Sant Joan de Déu. Cristian, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Bé, d'entrada, com arribem a aquesta conclusió? Explica'ns.
Doncs el que hem fet és explorar una gran base de dades d'imatge cerebral, que és un projecte per estudiar el cervell adolescent, que es du a terme als Estats Units. Són 8.000 imatges, i que, a més, aporten informació molt precisa sobre el desenvolupament, el comportament i qüestions com salut mental dels nens i nenes que formen aquesta cohort. Doncs el que hem fet nosaltres és explorar, amb les dades que es tenien sobre la durada de la lactància de cadascú d'aquests nens, si això tenia un impacte sobre el cervell. Ho hem fet d'una manera exploratòria, i hem descobert que sí, que sembla que entre més lactància materna hi ha certes regions del cervell que semblen com més robustes. Són regions, diguem, puntuals, no és que sigui tota la part frontal, però són unes regions que podrien ser clau per certes funcions cerebrals.
Llavors, quan parlem d'això, parlem també d'un millor rendiment, un millor desenvolupament cognitiu?
Doncs en aquest cas, no. Hem explorat si, per exemple, la durada de la lactància tenia impacte sobre qüestió com cognitiva, qüestions cognitives, i altres temes com salut mental, tendències a la depressió o l'ansietat, i no hem trobat cap associació. L'única associació que hem trobat, i és, diguem, amb uns dels paràmetres que mesuren la impulsivitat, és que els nens que havien rebut més lactància materna estaven protegits de cara a un cert tipus d'impulsivitat.
O sigui, és més emocional, no? Control d'emocions.
Sí, exactament. O sigui, en particular, aquest tipus d'impulsivitat és la que, diguem, s'activa quan hi ha un estímul extern negatiu. Es diu impulsivitat negativa, si recordo bé. I això vol dir que aquests nens, els que han rebut més lactància materna, són més capaços de respondre de manera constructiva o positiva davant d'un estímul negatiu, d'una frustració.
D'acord, ja sigui, per exemple, jo què sé, un fracàs escolar, un fracàs a la feina, no sé si aquí també entraria, per exemple, la mort d'un ésser estimat, o sigui, situacions negatives emocionalment, aquestes reaccions. Serien aquests exemples, estarien correctes, els exemples que acabo de posar?
Sí, simplement que aquests nens no estan en edat laboral, però...
D'acord, jo parlava de feina... Va, pues, sí, escola, correcte, sí.
Sí, i les actituds, diguem, que podrien anar en aquesta línia de la resposta negativa o no constructiva serien qüestions com impulsivitat de consum d'alguna substància o d'aliments o activitats com de centrar-se en jugar en excés als videojocs o qüestions així.
Això és extensió a tots els nens que han tingut aquesta prolongació de lactància materna?
Sí, sembla que, diguem, bueno, nosaltres el que fem és a un nivell, diguem, estadístic i poblacional, llavors segurament hi ha casos contradictoris. Sempre es pot esperar que hi hagi casos de nens que han rebut molt poca lactància però que tinguin una capacitat completament normal i fins i tot exagerada de limitar l'impulsivitat, i també pot ser que hi hagi nens i nenes que han rebut moltíssima lactància però que la seva personalitat va més pel costat de ser impulsius en aquestes situacions.
És a dir, que estem parlant d'una generalitat en aquest cas, no? La majoria dels nens en aquest cas.
Sí.
Sempre pot haver... Això, aquestes conclusions, obren la porta a altres qüestions per investigar o per veure? O aquí s'acaba tot?
Sí, sí. No, per suposat, nosaltres, des de Sant Joan de Déu i la xarxa d'hospitals que tenim, que estem interessats no només en la infantesa, sinó també en la salut mental, ara estem com molt il·lusionats de fer estudis, per exemple, sobre els possibles factors protectors de lactàncies maternes més llargues que podrien tenir de cara a malaltia mental o neurològica. Mm-hmm. Per exemple, hi ha poblacions de persones que tenen un risc augmentat de patir alguna malaltia mental, com podria ser l'esquizofrènia, per mm-hmm. qüestions genètiques o per qüestions de trajectòria de vida. Si en aquestes poblacions es comprova que la lactància materna fa que desenvolupin la malaltia en un futur, que normalment es desenvolupa més cap a l'edat adulta o adolescent més tard, si veiem que la lactància materna és un protector i fa que aquesta malaltia es desenvolupi amb menys freqüència en aquesta població, seria com molt bona estratègia, no? Diguem que en el sentit que aquestes malalties són difícils de tractar i si es poden prevenir d'aquesta manera seria una bona estratègia.
Sí, sí, és un bon què. Hi ha una pregunta que se m'havia escapat. Quan parlem d'allargar, prolongar la lactància materna, fins a quins anys estem parlant, aquest allargament de lactància materna?
Sí, doncs nosaltres teníem molta curiositat de saber si hi havia com un punt crític que era com l'òptim, no? Per exemple, si ens demanàvem si pot ser després de 6 mesos era ja com equivalent a un any. I el que hem vist és que els efectes que nosaltres mesurem tenen una associació directa o lineal amb la durada de la lactància. O sigui, el volum, per exemple, del cervell, de les regions del cervell que veiem beneficiades per la lactància, té una relació lineal amb la durada de la lactància. O sigui que la nostra conclusió només pot ser que entre més temps és millor, però no podem definir un any concret. Detall.
Mm-hmm. Carai, és curiós tot això, eh? Vull dir, és un... En quin moment vau sospitar que podia ser i que podia haver una relació entre una cosa i l'altra?
Sí, nosaltres tenim una línia de recerca que es dedica a veure l'impacte sobre l'estructura cerebral de diferents factors. Per exemple, la qüestió de l'alimentació amb l'edat adulta o l'activitat física... L'estem explorant amb una base de dades també molt, molt gran, també una base de dades compartida per la comunitat científica internacional. I ja tenim com diversos resultats que apunten a que entre millor salut, no, en el sentit de millors hàbits de salut, el cervell és més robust, no, és com més sa, diguem, en el sentit estructural. Llavors, quan vam tenir accés a aquesta base de dades, va ser molt directe pensar quins factors són importants per l'alimentació, pel benestar dels nens, i un dels primers que vam decidir provar va ser la lactància. O sigui que per nosaltres era com esperable que hi hagués un factor positiu. El que no sabíem és si seria sobre la substància grisa o sobre la substància blanca, que és la substància, diguem, connectiva del cervell, i el que hem vist és, diguem, d'alguna manera sorprenent, perquè les funcions que es veuen beneficiades són funcions molt específiques que tenen a veure amb el processament emocional i verbal, però sí, això ha sigut, diguem, d'alguna manera també una sorpresa, perquè són 10 anys després de la lactància i potser ens imaginaríem que els factors, diguem, directes de l'alletament es dilueixen amb el temps, però sembla que perduren.
Interessantíssim el tema. Cristian Stefanotto, que coordinador científic del Centre Computacional d'Imatge Pediàtrica de l'Hospital Sant Joan de Déu. Escolta'm, gràcies per haver-vos explicat aquest estudi, molt amable, per les seves explicacions.
A vosaltres.
Que tinguis un bon dia.
Igualment.